i Vetre Ràdio i amb tota la prèvia des de les 6 i 5 del capvespre.
Gràcies, Marta. Amb els esports arribam a les 6 i 4 minuts a actualitzar amb notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ivetresnotícies.com.
Dones.
Benvingudes a Dones un dimecres més. Començam el darrer mes de l'any, un any marcat per la Covid-19, que deixa enrere una crisi sanitària, econòmica i social. Fent referència en això, no abraçades, no besades, saludant la mà i a 2 metres, són algunes de les normes socials per tal d'evitar que el virus ens afectés. Les relacions socials són per als éssers humans com l'oxigen per als pulmons. Tota societat humana consisteix en un entramat de relacions socials que no són només laborals i utilitàries, sinó també emocionals, associatives o identitàries. El sentiment constant d'alerta i amenaça que ens persegueix per la Covid-19 té conseqüències en la nostra psicologia i en la forma en què ens relacionem. Estrès, desconfiança, distància són alguns dels sentiments que apareixen a l'hora de relacionar-nos amb gent nova. És evident, doncs, que la manera en què ens relacionem està canviant constantment i que la pandèmia ha marcat un punt d'inflexió.
Els mitjans digitals, gràcies als quals vàrem poder mantenir el contacte amb els nostres éssers estimats durant els mesos més durs de la pandèmia, s'han instal·lat per complet a les nostres cases. De fet, l'ús de les plataformes per a connectar-nos i per a reunir-nos en la xarxa han augmentat al voltant d'un 50% en la majoria de països afectats pel virus. El teletreball també s'ha establert en molts països i és més que probable que milions d'ocupacions que se poden mantenir a distància se segueixin amb aquesta fórmula a llarg termini. Aquest vincle amb les aplicacions digitals suposa una pèrdua de contacte físic amb la gent amb la qual ens solem relacionar en el nostre dia a dia. Com ens afecta això a nivell vincular? I a l'hora de conèixer gent nova? I sexualment? Com conèixer algú nou en aquesta situació? L'opció més adequada actualment és la cita virtual, un tipus d'acostament digital al qual podem donar-li la mateixa importància que les trobades físiques, amb tots els preparatius que aquestes comporten i en les quals aprendre i gaudir de la comunicació verbal mentre es planeja la reunió física futura.
Avui parlam de relacions afectivo-sexuals, d'amor, de sexe, de com els joves s'inicien a la sexualitat en temps moderns i de com afecta la pornografia. Ho fem amb una dona que parla clar, directa, clara i que s'allunya dels tabús. S'apropa als joves, però també a les persones majors, amb l'objectiu d'ajudar a explorar i conèixer el seu propi cos per tenir una relació més sana i reforçar així els vincles amb els altres. Ella és Andrea Alcoverro.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Una vez más.
Benvinguda. Benvinguda. Parlarem també amb un noi de 14 anys que tot just s'inicia amb la seva sexualitat i que ha volgut contactar amb dones per explicar de forma lliure com afrontar la seva bisexualitat. I també parlarem amb dues joves que avui ens donaran la seva opinió sobre com viuen les al·lotes la seva vida sexual avui en dia a l'edat dels 14 anys. Començant i ho fem com sempre amb música. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away.
she's a flame. So bright she can burn your eyes. Better look the other way. You can try, but you'll never forget her name. She's on top of the world. Hottest of the hottest girls. Say, oh, we got our feet on the ground and we're burning it down. Oh, got our head in the clouds and we're not coming down. This girl is on fire. This girl is on fire. She's walking on fire. This girl is on fire. Oh. Everybody stares as she goes by. You think I see the flame that's in her eyes. Watch her as she's lighting up the night.
Començam amb la primera entrevista. I és Andrea Alcoverro, ens acompanya als estudis de IB3 Ràdio. Benvinguda, Andrea.
Què tal? Muchas gracias. Ya como en casa.
És casa teva, sí, la ràdio pública de les Illes Balears. Parlaven de la Covid-19. Com afectarà la forma de relacionar-nos?
Bueno, ¿cómo afectará? ¿Cómo está afectando realmente, no? Pues está afectando muchísimo a muchos niveles. El más obvio y más claro es la distancia social, el no poder tocarnos, el no poder abrazarnos, el que por otro lado pues nos obliga a mirarnos a los ojos un poco más, cosa que antes quizá no hacíamos tanto. Esto, la persona que busca esa comunicación sí o sí por cualquier medio, ¿no? Pero es cierto que el tema del tocar, el tema de alejarnos, ha impedido quizá que podamos intimar con según qué personas que a lo mejor hubieran sido interesantes en nuestras vidas, ¿no? En algún momento. Y esto también está facilitando, pues, lo que habéis comentado antes, que nos tiremos a las redes sociales o a algo más virtual para conocer personas e incluso mantener relaciones sexuales, ¿no? Por lo que también se activan otras alertas, como el tema de compartir vídeos de contenido sexual o imágenes, que esto, pues, es ciertamente peligroso, ¿no? Según cómo se haga. Entonces sí, hay que cambiar la forma en que nos acercamos. Me parece interesante darle la vuelta y entonces intimar más desde la comunicación, que es algo que ha faltado muchísimo. Y más en la juventud, que ya se comunica mucho de forma virtual, pero a nivel personal han perdido esa intimidad. Entonces, dicho por estudiantes, que por Instagram se dicen cosas, aberraciones del tipo te voy a reventar, ¿no? Por ejemplo, y luego por los pasillos se ven y ni se saludan, que dices, pero ¿cómo es esto, no? Pues hay como un nivel de comunicación. Sí, hay un nivel de comunicación muy salvaje, virtualmente hablando, pero luego en persona nos cortamos, estamos perdiendo la capacidad para tener, pues, espontaneidad, iniciativa, acercamiento, ¿no? Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos que poner la energía, en el saber comunicar, pues, a otros niveles quizá más íntimos que antes, que los hemos perdido, para incluso evitar posibles, pues, problemas a nivel sexual, ¿no? Porque como decía Helen Kaplan en su momento, casi todas las disfunciones sexuales se derivan de una falta de intimidad en las relaciones. Entonces, vamos a tratar de recuperar esa intimidad para poder evitar llegar a peores, ¿no? A una situación peor.
I com ho fem, això? Com recuperem aquesta intimitat? Com recuperem aquesta normalitat, entre cometes, en les relacions sexuals en una
normalidad
pandèmia,
nunca más.
Covid... nova normalitat. Aquesta,
tampoco, ni nueva ni normalidad, nada.
Com ho podem fer? Perquè és vera que, clar, si no mos podem tocar, mal, tu tens una parella habitual, però si ets una persona que no té una parella habitual, com coneixes nova gent i mantens relacions sexuals amb gent que no coneixes, si has de mantenir distància.
Esto está difícil. Esto está muy difícil. La verdad que tenemos, por un lado, la idea teórica de tener relaciones sexuales manteniendo distancia social, que me dirás tú cómo se hace eso, ¿no?
No se come, ¿no?
Exacto, y luego está esta otra parte de, bueno, pues podemos tener relaciones sexuales, juntamos los genitales, pero nada de acariciarnos ni besarnos, porque claro, llevamos la mascarilla puesta, ¿no? Que es
pero,
como irrisorio.
Pero això és real, és a dir, això es
esto
fa,
es real.
Això és una
hay
utopia
personas,
de
sí,
la qual especulam.
Doy fe que conozco personas que han mantenido relaciones sexuales así. ¿Por qué? Priorizan el contacto genital y el orgasmo por encima de todo lo demás. Que para mí es un error, ojo, ¿eh? Porque yo creo que la sexualidad tiene que incorporar, o sea, incorpora de per se el afecto, el contacto, los besos. No puede no haber una relación sexual sin una caricia, un contacto, aunque sea algo esporádico de una sola noche y no veas más a esa persona. Pero el afecto, el contacto es primordial. Nos comunicamos con las manos también. Nos comunicamos con el tacto, con los besos. ¿Dónde queda todo eso? Entonces, ¿cómo volver a la intimidad, que es a donde íbamos? Pues hablando, hablando. Es que habíamos llegado a un punto justo antes del confinamiento en que la gente ya se relacionaba por Tinder, Guapa, Grindr y todas estas aplicaciones actuales de ligar, y ya quedaban, pero a destajo, tipo escenas de pornografía en lo vivencial, ¿no? De cada cinco minutos ir cambiando y ahora quedo contigo, hacemos cosas, no sabemos ni nuestros nombres, pero no importa porque, bueno, lo hacemos y hasta luego. Entonces yo creo que esto aquí no podemos, no deberíamos volver. Igual sí hay personas que viven su sexualidad de esta manera, como más subversiva y más alternativa, pero habría que mirar dentro y preguntarse, ¿para qué lo hago así? ¿Por qué lo hago así? ¿Lo hago porque realmente quiero o estoy tapando otras cosas, ¿no? Porque muchas veces estamos llenando una ausencia de otra cosa, ¿no? Entonces yo abogo por la comunicación íntima, por el preguntarnos, el mirarnos a los ojos y pasar horas hablando. Tiempo hay, si es que no hay prisa, ¿no? Entonces, si queremos mantener relaciones con alguien, pues, al menos que sea algo que valga la pena, joder, que no nos vayamos luego a arrepentir.
Andrea, que fa referència quan parles que el sexe es pot utilitzar per tapar altres mancances? Pot ser el mateix efecte, el mateix cas que les drogues o que l'alimentació, quan el que fan és substituir?
Sí, sí, clarament. O com, per exemple, la pornografia. Piensa que toda adicción está muy relacionada con la secreción de dopamina en el cerebro, que es la hormona de la sustancia relacionada con la adicción y la satisfacción, ¿no? Entonces, cuando tienes ese vacío, el consumismo, por ejemplo, ya sea de drogas, de compras, sexo, cualquier cosa que puedas consumir, alimentos, ¿no? Pues la satisfacción directa y rápida de ese deseo o ese crave, que se dice en inglés, que sería como un antojo, sería, ¿no? Sí, una vez que lo satisfaces, segregas dopamina, satisfaces y entonces enseguida te sientes a gusto y vas de nuevo a buscarlo en cuanto sientas ese vacío. Ese vacío se siente enseguida en cuanto la dopamina baja los sistemas en el cerebro, vuelves a tener esa necesidad y otra vez rellenas el vacío rápidamente con esto. Me recuerda, ahora me viene a la cabeza un poco la idea del satisfier, del succionador, ¿no? El hecho de tengo ganas de tener relaciones sexuales conmigo, cojo el satisfier, un minuto de succión, pum, como el microondas, y ya estoy lista. Esto genera adicción y además es que al final tu cerebro se habitúa a emplear esto mismo, por ejemplo, entonces te acabas acostumbrando a tener una sexualidad de microondas, como quien dice, ¿no? En lugar de esperar al chup chup de las lentejas, que de vez en cuando también sienta muy bien un pucherito, pues dependemos de un aparato que en un minuto ya te hace ver las estrellas. Pero claro, ¿dónde está la dedicación, el tiempo? Pues como en la pornografía que hablabas hace un momento, ¿no? El hecho de ver un vídeo que dura cinco minutos, satisfacerte sexualmente, luego otro, 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 y en 20 minutos has tenido relaciones con mujeres de todo el mundo, ¿no? En un momento. Y ¿cómo vas luego a dedicarte a una sola persona con todo el tiempo, la paciencia, la intimidad, la conversación que requiere eso? Es como que nos hemos acostumbrado al consumismo, a lo rápido, microondas, ¿no? Entonces, yo sugiero volver al cortejo, al hablar, al preguntar, al invertir tiempo, a que sea algo construido, porque al final la sexualidad es eso. De vez en cuando, pues hacerlo así rápido, masturbarse así rápido, está guay, pero que no sea siempre así. Igual que comer siempre de microondas es súper tóxico y nocivo para la salud, ¿no? Lo mismo, lo mismo.
Ara que estaves aprofundint en el tema de la masturbació, un tema que encara és bastant tabú, no? Ho tapam, no en solem xerrar, no?
No.
Les dones encara menys, no? Que els homes, no? És com si...
Sí.
Encara ens haguéssim d'amagar, no? Pel fet d'experimentar amb les nostres propis coses.
Sí,
no?
las mujeres mayores y de nuestra edad y las chicas jóvenes, que es lo que me sorprende a mí en los talleres. Que yo les pregunto si se masturban, así cuando creamos un clima de confianza para poder hablar de estas cosas, confidencialidad, todo lo que hablamos se queda ahí, no podemos dar nombres, no podemos sacar información fuera. Y cuando pregunto si se masturban, los chicos sin problema, sin ningún complejo, sin nada, sí, yo sí, incluso fanfarronean, ¿no? Uh-huh. Yo sí, por supuesto, un Vladimir, sí, ya, vale, hostia. O un Iniesta, entonces le dan hasta nombre.
Vladimir, bueno,
no, bueno, és horari infantil, sí. No me tratas esas cosas en cura y delicadeza, pero
sí, ya hemos... ¿Qué vol dir Vladimir? No sabes.
Sí.
Vladimir es, pues, una tal y a dormir. No digo el nombre. Pues,
vale.
O sea, lo tienen hiper instaurado, integrado, entre colegas, todo bien, no pasa nada, es todo bien. Es más, quedan...
Aina, tu com saps d'aquestes coses? Perquè en Andrea...
M'he enterat fa poc.
En Andrea se relaciona amb molta joventut, però...
No ho empren només els joves, creu-me.
Ah, no, mira, que curioso, ¿ves? Eso no lo sabía yo. Mira, se ha extendido. Vale, pues el caso es este, ¿no? Que luego le preguntas a ellas y ellas, pues, incluso ni siquiera abren la boca para decirme sí o no. O sea, me miran como con mirada de no soy culpable, ¿no? Soy inocente, y me hacen así como no, yo no. Incluso giran la mirada. Yo incluso me gusta preguntarles por qué no a las personas que no. Y las chicas me llegan a contestar porque no les interesa, porque tienen cosas más importantes que hacer. O sea, que priorizan, ¿no? Uh-huh. O, bueno, incluso una el otro día me llegó a decir que es que no sabía nada del tema, y, o sea, que no le interesaba y que tampoco ni siquiera sabía masturbarse. 14 años. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de la desigualdad, además, que hay de, pues, por un lado, una parte de la población, pues quizá ve porno desde los 8, 9, 10 uh-huh. años y lo normaliza aún sin haber tenido relaciones sexuales. Uh-huh. Que esta es la expectativa, ellos tienen unas expectativas, imaginaos. Y luego la misma chica de 14 que no ha visto jamás porno, pero es que ni siquiera se masturba, ojo. Y junta tú eso.
Que en 14 años la pulsión ya la ha de tener.
Sí, pero, por ejemplo, una chica me llegó a decir, bueno, es que yo a mí no le encuentro la gracia, yo prefiero que me lo haga mi novio. ¿Qué pasa? Que es que hay también mucho desconocimiento en torno al tipo de masturbación. Mm. Muchas chicas se creen que han de, no sé si puedo decir, insertar cosas en sus cuerpos, puedo decirlo así.
Ya lo has dicho,
es que
ya lo has dicho.
Ellas se cree que masturbarse es eso y no lo es. No pasa por ahí. Masturbarse es acariciarse el cuerpo. No hay que meter nada en ningún sitio. Y hay como esta ignorancia por una parte de la población que piensan que es otra cosa y por eso hasta le tienen tirria, le tienen asco, le tienen aversión a sus propios genitales.
Yeah. Uh-huh.
Esto me da mucha pena.
Andrea, no has de passar pena. Es pot parlar de,
vale.
Es pot parlar de tot, és cert.
Lo digo muy así.
És que és un horari infantil, però s'està tractant en pedagogia el tema,
vale.
I de fet avui tenim un al·lot que ens acompanya, que té 14 anys, que ha estat en els teus cursos, que
sí,
estan
sí.
destinats a al·lots joves, i també tenim de convidades a dues al·lotes joves. Jo gairebé per acabar l'entrevista en parlant molt de pornografia, de xarxes, i tinc dues preguntes que em queden en l'aire. La primera, si tu trobes que la ficció sexual, i dic ficció sexual perquè no vull utilitzar la paraula pornografia, perquè per jo és sinònim d'explotació.
Totalment.
Pot ser una eina útil per ensenyar i estimular els joves, o fins i tot per excitar.
Vale, els joves no. Los joves menors no. Porque es para mayores de edad. Esto siempre lo recalco en los talleres y les digo, ¿por qué creéis que la pornografía es para mayores de 18? Uh-huh. Pues como otras tantas actividades que son para personas que se entiende que ya tienen una sensatez, una coherencia, una forma de discernir la realidad mucho más...
Claro, pero tú ahora hablas de pornografía.
Sí. Yo vale, tú hablabas de una entretenimiento
ficció
sexual
o d'altres tipus d'imatge que se puguin adaptar
sí.
a un públic...
Sí.
Generalista, on es puguin veure imatges.
Una sexualitat respetuosa,
sí.
donde se tengan en cuenta el placer de totes les persones.
I que pugui ser un referent per a aquelles persones que
no tenen. Sí que lo hay, y sí que, por supuesto, es una herramienta súper útil. Yo, personalmente, como sexóloga, en la consulta he tenido que recomendar en alguna ocasión visualizar algún vídeo que he recomendado yo para que no caer en estas cosas que ya hemos hablado, vejatorias y cosificadoras del cuerpo de mujeres y niñas, y sí, es una herramienta útil para estimular las fantasías sexuales de las personas, por supuesto. A ver, en mi opinión, la fantasía, la mejor fantasía es la que te creas tú misma o tú mismo en la cabeza. Ahí puedes generarte tu propia historia y disfrutar lo más grande, porque es tu propia creatividad la que te excita. Ahora bien, si tienes dificultades para generarte historias, pues yo recomiendo lecturas, audios, que los hay de porno muy interesantes. Bueno, se llama Vox, V-O-X-X-X. Os lo recomiendo en inglés y francés. Uh-huh. Casualmente tiene este nombre, qué cosas, ¿no? Qué cosas. Pero que sí, que es una herramienta, siempre y cuando sea respetuosa, consentida por todas las partes, con deseo y placer compartido, con cuerpos diversos, realidad y no ficción, ¿vale? Entonces, sí, me parece útil como herramienta para como pedagogia incluso, sí.
I amb aquesta recomanació anem a donar pas a la primera secció del dia. Piulades.
A cop calent.
I obrim espai per repassar el que s'ha fet viral aquesta setmana per les xarxes. Aina, què has pogut recollir aquesta setmana?
Aquesta setmana vull parlar de masclismes intrínsecs i d'homes que ho reconeixen i que fins i tot ho ataquen. O sigui, sabent que són masclistes intrínsecament, ho ataquen. Ha circulat molt per xarxes, ha rebut moltes mostres de suport la confessió de l'actor Àlex García, qui hem pogut veure recentment a Antidisturbios, la sèrie, i li va fer aquesta confessió a Mara Torres, al programa El Faro.
De alguna manera, eso se juntó con Antidisturbios, que te adelanto ya pasos, pero es que fue así y llegué a pasarlo mal porque, de hecho, descubrí comportamientos míos y sigo descubriendo que todavía los tengo que mejorar, que los tengo como adquiridos, los tengo incorporados, y detrás de este chaval aparentemente majo y comprometido, y que yo sé que eso existe y soy así, todavía hay un tío que puede hacer daño y que puede poner a una amiga o una chica en una situación violenta, y eso en la manada.
Àlex no només ho fa seu, aquest sentiment, el fa extensiu, l'atribueix a un comportament normalitzat socialment.
Por supuesto, mi parte machista, pero la violencia. La violencia que el hombre antropológicamente no es consciente que genera la mujer, sobre todo teniendo en cuenta que la mujer viene de estar no vista, golpeada y violentada normalmente. Entonces, estamos hablando de una situación que hemos normalizado y que normalmente genera más violencia de la que se dice. En el 96% de los casos.
Aplaudiment per Àlex García per reconèixer ser valent i dir aquestes paraules públicament. Està molt bé que de tant en tant els homes parlin, s'expressin, admetin en veu alta, en públic, que existeix aquest masclisme intrínsec a la nostra societat, fins i tot en persones que aposten per la igualtat de gèneres, com és el cas. També està molt bé que de tant en tant sigui un home qui aixequi la veu per criticar, condemnar comportaments machirulos. No fa gaire, se van fer virals els atacs masclistes que va rebre una actriu a Twitter. La resposta que va que va tenir un actor també se va fer viral perquè intervenia al programa de televisió a l'Hormiguero. Antecedents. Alerta, eh? Hi ha una actriu espanyola, Sara Sálamo, coneguda per interpretar, per exemple, la Buita, a la sèrie Brigada Costa del Sol. És una actriu canària, té una parella, resulta que és un jugador de futbol del Real Madrid, Nisco. Sabeu que no va fer un paper molt bo contra el València a un partit, i a Twitter van començar a insultar na Sara, acusant-la ella de ser responsable del baix rendiment del jugador. Tot molt lògic. Així que ella va fer captures de pantalla, va fer una entrada a Twitter amb alguns dels missatges que eren tipus "te has cargado a Isco, zorra" o "puta, nunca te perdonaré lo que le hiciste a Isco", coses d'aquestes. I aquí entra l'altre actor, Luis Tosar, qui es mostrava així d'indignat al seu pas per l'Hormiguero.
Es que estos días ha pasado una cosa con Sara Sálamo, supongo que os habéis enterado que le han dado mucha caña por no sé qué del rendimiento de Isco, y hay una panda de cerebrados por ahí que andan poniendo cosas en las redes sociales.
Es que no me he enterado de nada, perdóname.
Una cosa bastante desagradable. Y entonces anda diciendo como, oh, el fracaso de Isco, es todo culpa de Sara, zorra, cosas por el estilo.
¡Hala!
Salomo havia emprat l'ironia al seu tuit dient que a Espanya, tal com ho demostraven aquestes captures de pantalla, no hi havia masclisme, i Tosar va estar completament d'acord. Els va enviar un missatge contundent als autors de tan meravelloses declaracions.
Entonces, bueno, quería dirigirme a ellos, nada, un minutito para decirles que, por favor, tío, o sea, vivimos un país muy machista. Estos descerebrados que les llega lo justo para no cagarse encima y mearse encima, por favor, que se estén calladitos, tío, y que respeten a la gente. En cualquier caso, ya tenéis un tema de conversación para esta noche, para tuitear, así que...
També la tribu Ana Milán, reconeguda feminista, molt activa a xarxes, va mostrar el seu suport a Salomo amb un missatge: que barbaritat, pobres, que mentes tan estretxes, un abrazo, Sara. I a més, destacar avui, aquesta setmana, les amenaces de mort que ha rebut la futbolista Paula de Pena pel seu gest de no sumar-se al minut de silenci per Maradona abans d'un partit amistós, una imatge que ha donat la volta al món. Li han dit de tot. Li han dit: filla de puta, greixo un brut, et violaré, trobaré la teva adreça i aniré a la teva casa a partir-te les cames. En fi.
I ara, amb aquesta secció de Naina, anem a donar pas a la publicitat i tornem amb un testimoni.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Pilotes! M'encanten!
Qui no voldria sí, ser dit, el però... que ha preparat aquelles
sí,
pilotes?
Sí, el vídeo més vist a YouTube, a Espanya.
Oh!
Me quedo muerta, com que diria aquest.
Marichoto!
Simplement que pensi que aquí té un coach i que si vol pegar un bon nacional, bueno, podríem pensar un eslògan tipo: hòstia, callos, que són de buenos, que me gustan, o una cosa així.
La Picolíssima. No sé. A l'informatiu matí d'IV3 Ràdio.
A les 7 del vespre t'explicam la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IV3 Ràdio. Serveis informatius.
IV3 Ràdio és servei públic. Dones.
Benvingudes a Dones. Avui parlam de relacions afectivosexuals, d'amor, de sexe, de com els joves s'inicien a la sexualitat en temps moderns i de com afecta la pornografia. Ho hem fet, hem parlat al primer bloc amb Andrea Alcoverro i ara parlarem amb un testimoni anònim, un jove de 14 anys que aprofita aquest espai per reivindicar un altre tipus de masculinitat i per allunyar-se del model d'home patriarcal i per reivindicar també la seva sexualitat. I és que, per molt de joves, encara és tu revelar a les seves famílies que són homosexuals per por de la seva reacció. Principalment, molts adolescents demanen que els seus pares els rebutgin per desconeixement i pel prejudici que encara en aquest segle es té cap al col·lectiu LGTBIQ. Algunes famílies dipositen expectatives associades a la masculinitat hegemònica sobre els fills, i és sota la consciència dels joves i l'educació que es pot fer front i rompre els models patriarcals. Isaac, benvingut.
Hola, un gusto.
Moltes gràcies per estar avui a Dones. Te col·locaré una mica el micròfon.
Sí, l'atracam un poquet que així te sentirem millor, vale?
Com així has decidit explicar aquesta història? Què és el que t'ha motivat?
También dar a conocer la opinión de los chicos de mi edad y las chicas de mi edad, por el hecho de que está como un poco olvidado, como que también los de mi edad no suelen hablar del tema, como que prefieren quedarse callados y a lo mejor lo hablan entre ellos, pero no suelen darse a conocer. Y pues Andrea me dio la opción de venir aquí y pues ¿por qué no?
En el teu cas, tu te reconeixes com a bisexual, pel que tinc entès?
No tengo una sexualitat definida, però si le pudiera poner un nombre, creo que homosexual o bisexual no lo tengo muy claro.
No, encara no ho tens definit, com has dit, i no és una cosa que, com has comentat abans, tampoc comentis massa amb els teus amics i això, no? O sigui, si ja és complicat xerrar de sexualitat.
No, con mis amigos lo hablo libremente y no lo sé, pero con mi familia como que lo tengo más apartado el tema.
És on tens el límit.
Tens 14 anys, tu has tingut algunes figures de referència a l'hora de parlar d'emocions, de sentiments, de sexualitat, o són temes que a casa no en parlis?
En casa no he tenido ninguna charla sobre sexualidad ni nada de eso, pero hablo con gente de mi edad sobre el tema a veces y en mi opinión no me hace falta tanto esa charla porque yo creo que llego a enterarme del tema con terceras personas.
¿Quines terceres persones? ¿Quan tenen dubtes concrets?
Amigos o gente, por ejemplo, me pongo como que en redes sociales, a lo mejor en Discord, no sé si sabréis qué es.
Discord.
Suelo hacer llamadas grupales con chicos y chicas y pues hablamos de según qué temas y a lo mejor jugamos y nos ponemos a hablar de cualquier cosa que surja del tema y sí que a veces hago esas preguntas perfectamente y no tengo ningún problema con ello.
¿Quines preguntes més o manco són les que et sorgeixen? Quins dubtes tens a l'hora de començar a explorar la teva sexualitat i quines són les qüestions i les preguntes que són compartides amb els teus companys o les teves companyes?
No tenia molt bé la pregunta.
Quines preguntes, quines són els temes vinculats a les relacions que os
preocupen? Por ejemplo, opiniones de ellos. Por ejemplo, ¿qué opinas de sobre la gente no binaria o sobre la gente transexual? O yo qué sé, su sexualidad y cómo la llevan ellos o demás preguntas.
En el teu cas, tu te sorgeixen pors o has tingut pors que hagis hagut de fer front? Hi ha coses que per aventura diguis, ai, això...
Sobre contar algo, sobre que me digan algo al ver...
Per exemple, i també per por a no poder expressar-te lliurement, por a no poder viure lliurement amb la teva identitat, sigui la que sigui, si la defineixes o no, això és una cosa teva que no té tampoc cap importància si ho fas o no.
He tenido, a la hora de expresarme públicamente, sí que, por ejemplo, sí he tenido parejas homosexuales y a lo mejor el simple hecho de estar agarrados de la mano por la calle y que la gente me mire raro o me mire mal por el hecho de estar agarrados de la mano o darme un simple beso con ellos y que se me queden mirando. Y como que te deja incómodo o, por ejemplo, ponerte publicar una foto con esa persona y que, por ejemplo, tu familia la vea y te esté preguntando sobre el tema y tú tengas miedo a expresarlo.
¿Tú has pogut parlar amb la teva família d'aquests sentiments?
Con mi padre y mi madre sí, pero no tengo con toda mi familia contacto como para estar siempre en contacto con ellos. Con mi padre, mi madre, mi tía, mis primos, cosas así de parte, mayor parte de madre, pero no con toda mi familia.
¿Y te has sentido acollit? ¿Te has sentido comprés?
Sí, me han aceptado, no hay ningún miembro de mi familia que me haya rechazado por el tema.
Tot i així, no cal justificar davant ningú les teves preferències sexuals, ni cal explicar-les simplement per se. En aquest cas, les preguntes van més lligades a que, com que ets una lot jove de 14 anys, que es comença a iniciar la sexualitat, nosaltres tenim interès sobretot per saber com vos educau sexualment, quins referents teniu, per exemple, si consumiu pornografia o no.
Com quins referents?
Cuando te pido qué figuras de referencia tienes a la hora de aprender a relacionarte sexualmente, a la hora de aprender a hacer o no hacer, si tienes dudas, a la hora de pues tener tu primera relación sexual, si pides a tus padres o si pides si viene alguna orientadora o si miras alguna página pornográfica para aprender a relacionarte sexualmente.
No, a ver, mirar una página pornográfica para aprender me parece un poco inútil, como que al fin y al cabo son actores y es ficción. Pero si tengo alguna duda sobre sexualidad, pues como he dicho antes, esta vez normalmente con amigos en la vida real. Por ejemplo, si yo... La primera vez que me, por ejemplo, iba a liar con un chico, por así decirlo, no sé cómo expresarlo, preguntarle a algún amigo si alguna vez había liado para saber cómo era o cómo se hacía, por así decirlo. Pero referentes así de que adultos o demás no he tenido y creo que muchos jóvenes tampoco tienen.
Te hemos preguntado el tema de la pornografía, es un tema que hemos hablado también con Andrea, porque hay muchos jóvenes que aprenden a relacionarse con sus parejas, independientemente de que sean chicas o chicas, a través de la pornografía, y no es un modelo real de relación. Y esto luego interfiere en la forma de relacionarse con las mujeres, especialmente, ya que el 70% de los hombres son quien consume pornografía. Esta era una de las preguntas, por uno de los motivos por los cuales te hacíamos.
Però jo crec que en Isaac també està instal·lat, per sort, per aventura, amb aquesta edat, amb aquests 14 anys i amb aquestes idees tan clares que veiem que tens. Estàs instal·lat en una nova masculinitat. Tu, quina masculinitat t'agradaria exercir personalment?
Creo que... ¿A qué te refieres con masculinidad?
¿Tú te consideres, por ejemplo, feminista o pro la igualdad de géneros? ¿Tú eso le has donat voltes y has reflexionat?
Yo tampoco me considero, por así decirlo, feminista, pero tampoco voy a marchas ni nada de eso, sino que aporto mi grano de arena. Si hay algún momento en el que una mujer se sienta incómoda en el día a día, intentar apoyarla para que no esté olvidada cuando por así decirlo, la sociedad heteropatriarcal las hace sentir oprimidas.
Entonces sí que eres feminista. Hi ha algo més que quieras, hi ha algo més que vulguis afegir abans d'acabar aquesta entrevista?
Qualque missatge a qualcú de la teva edat que per aventura estigui travessant per un impàs, no? De reconèixer i assumir.
Que si hi ha algun chico o chica o no binari o intersexual, cualquier género, que se sienta... que está poco apoyado por su familia o tiene miedo de expresarse por si de repente mi padre o mi madre no me aceptan o como que yo tenía miedo de que mi padre, si se enterara, me viera de forma diferente. Al final es tu padre o tu madre y si no te aceptan, aceptarte supuestamente te tienen que aceptar porque realmente te quieren como eres y eres su hijo, es de tu misma sangre. Al igual dilo, porque si de verdad no te acepta te estará demostrando que realmente no te acepta como su hijo. No eres su hijo a la hora de biológicamente sí que eres su hijo, pero eso, como que dejar de tener miedo a expresar tu sexualidad y abrirse más y dejar los tabús de contarle a tu padre. Siempre se ha visto como que contarle a tu padre o madre que eres gay, de mamá, siéntate, te quiero contar algo. No, es algo natural, mamá. Uh-huh. Soy gay, mamá, soy bisexual, así en el coche, mientras preparáis la cena.
Pásame la sal.
O sea, sí,
no,
sí.
O escolta, mamá, soy gay, pásame la sal. ¿T'agradi o no t'agradi? O no sé.
És algo natural.
Ve a qualque lo que t'agradi, a qualque loto.
Claro.
Està en naturalitat.
Evidentment.
Pues moltíssimes gràcies per formar part avui d'aquesta taula. Et convidam ara que te quedis a escoltar la segona i darrera secció del dia abans del tall publicitari. Una abraçada.
Muchas gracias.
Perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no.
Amb aquesta cançó, Lisístrata de Gata Katana, tota una declaració de principis feministes. Ens atem aquesta secció especial en la qual parlam de sexualitat i d'adolescència, vist que avui tenim protagonistes compromeses amb aquesta educació. No són les úniques. Hi ha una creixent consciència social sobre aquest tema. Això es reflecteix en productes audiovisuals, com aquest webbook Sexis de TV3.
No només la primera vegada, sinó el sexe en general està molt sobrevalorat.
Per mi el sexe és tot el cos.
Si alguna persona em fa un petó al cos, ja me muero ja.
No hi ha un patró per fer-ho, no hi ha la follada perfecta. És el que us agradi els dos i el que pugueu compartir.
No creo que la virginidad exista. No me quitan nada.
Què depens d'una altra mitja taronja per estar completa?
Doncs no, tu ets una taronja.
Tu ets una taronja. Tenim més exemples televisius, un parell de sèries enfocades a l'adolescència. Una d'elles ben recent, ha acabat fa un parell de setmanes, a la primera temporada, és Hit, en la qual es tractava de manera natural el tema de la sexualitat i de l'ètica de les relacions.
Esa es la conclusión de todo al final. Amar y ser amados. Aunque hablemos de un polvo de una noche, las emociones están ahí porque forman parte de nosotros. Por eso existe una ética de las relaciones. La ética del consentimiento frente a la presión, a la violencia. La ética del placer compartido frente al egoísmo. La ética de la igualdad frente al machismo o cualquier tipo de superioridad. La ética de la responsabilidad frente al uso de drogas o de cualquier tipo de sustancia. La ética de la lealtad.
En el mateix capítol se feia referència també a un tema que hem vengut tractant en aquest programa. De fet, n'acabam de xerrar, és la prostitució.
Bueno, yo lo que fue en fin de año, nos fuimos de fiesta unos colegas y nada, esto que estábamos de fiesta, una cosa lleva a la otra y acabamos en una casa de putas.
¿Y qué tal?
Bien, bien, muy bien. Muy bien, no, joder, es una profesional, hay barra libre y la puedes hacer lo que quieras.
Un darrer producte és la també sèrie televisiva Scam, un fenomen a nivell mundial. S'emet aquest mateix format a diferents països, en la qual es tracta el tema de l'homosexualitat, de les dificultats a les que encara avui dia, com hem escoltat amb l'entrevista amb Nisa, que s'enfronten adolescents arreu a l'hora de contar-ho.
Romeo, que vienen a buscarte.
Perdón. Qué fuerte.
Dos lots que se trobaven se feien un petó. La identitat sexual, la confusió de termes, la necessitat de posar etiquetes també estan presents en les trames d'aquesta sèrie.
Estamos saliendo.
¿Que estáis saliendo a dónde?
No, que Giovanna y yo estamos saliendo.
¿Qué? ¿Qué? No entiendo nada.
Yo tampoco. What the fuck?
¿En no. serio?
Sí.
What the fuck?
¿Y tú lo sabías?
culpable.
Sonarà tòpic, però l'important és sentir-se a gust amb un mateix, amb el nostre cos, en la nostra pròpia percepció. Això és el que finalment ha fet l'actor Elliot Page, abans conegut com Ellen Page, assumir-se. Ho ha publicat al seu perfil de Twitter, es reconeix com a baró transgènere i afirma estar molt feliç de fer-ho públic, però també ajustat. No hi ha per menys. Ja va denunciar haver rebut assetjament homofòbic, es va identificar com a lesbiana el 2014, d'un company de professió durant el rodatge d'X-Men i és conscient de la discriminació i la violència que pot arribar a patir amb aquesta nova passa que ha donat.
I amb aquesta secció de Naina i la notícia i la valentia de Elliot Page, anam a la segona i darrera pausa publicitària. Fins ara.
Formació.
Ho sents? És tot allò que menges. Si t'interessa i en vols saber més coses, escolta-ho a IB3 Ràdio cada dijous a les 6 del capvespre.
Farem camí entre el camp i la mar i passejarem entre arbres, plantes, horts i ones per acostar-nos a la feina que fan tots aquells que ens omplen el rebost i cuiden el paisatge.
Dijous a les 6 del capvespre del camp a la mar.
Són les 7.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8 i 34 minuts.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, com tant.
Torna a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva
tots
mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio.
Després de la guerra, si no feies contrabando, que deien, no venien més que lo de racionament, no hi havia aquestes balances i no te bastava mai. Ho havies de fer tan just, i no te bastava. És que si no hi havia contrabando no guanyaves. Però sobretot en els pobles de la costa, per aquí n'hi havia molt de contrabando. Mon pare no era d'això. I va dir, mira, tornarem a fer de pagesos, que mon pare i mon mare de joves eren pagesos.
Aire, a IB3 Ràdio, dimecres a les 8 del vespre, amb Joan Cabot.
No es parla d'altra cosa. Aquí en el poble preocupa moltíssim la situació.
Preocupats perquè la incidència és molt alta cada dia.
La gent que vivim en el Llevant tenim un transport per ser muntista. És molt mal d'entendre que no vegin la importància d'un tren que pogués arribar fins a aquella arrencada.
Des de les 7, a l'informatiu matí, Sandra Martínez ens ofereix un complet repàs informatiu amb connexions en directe, novetats de darrera hora i reportatges en profunditat. IB3 Notícies. Compromesos amb la informació. A Menorca, 88.6. Dones.
I començam el tercer i darrer bloc de dones de 10 minuts per les 7 en un dia on hem parlat de relacions afectivo-sexuals. Hem parlat amb Andrea Alcoverro, també amb Isaac, i ara és el torn de parlar amb dues joves també de 14 anys, elles, na Catalina i na Margalida. Cat i Marga, benvingudes a Dones.
Hola!
A duo!
Avui, no sé si heu pogut sentir i escoltar una mica el programa. Ens heu pogut escoltar una mica abans d'entrar per telèfon?
Sí, hem escoltat el testimoni de Esnin.
Molt bé.
D'en Isaac.
D'en Isaac. Molt bé, nosaltres ens agradaria llançar-vos dues preguntetes. No tenim molt de temps i que sabem que sou dues joves conscienciades. Què penseu que heu de fer per viure la vostra sexualitat d'una forma lliure i feminista? Considereu que vosaltres la podeu començar a viure d'aquesta forma?
Bé, és vera que encara, tot i que hem avançat bastant, és un tema un poc tabú i no se sol xerrar molt. Hi ha famílies que sí que ho xerren, però és vera que hi ha famílies que no, i sí que lo millor, si apuesto si fos més públic, o sea, si sapessin més tallers, sí que no seria, no costaria tant xerrar-ho.
Sobretot a les escoles, és a dir, és ja on pues, van els joves dia a dia, on passen més temps, uh-huh. I és on s'hauria de fer, jo crec.
Trobau en falta això, llavors? Més sí. Formació, més preparació?
Sí.
Uh-huh. A vosaltres dues, Margalida, Cati, de on vos surt aquest compromís, no? amb l'educació sexual, amb l'autoconèixer-se? Perquè si deies que no ho heu tingut de fora, per dir-ho de qualque manera, com vos neix aquest interès, aquesta curiositat?
Jo crec que és algo natural, o sigui, al final tothom viu la sexualitat, si no és que no és com llei de vida, no, si no tens sexualitat no ets un ésser humà. Mm-hmm. I pues, al final tothom jo crec que està interessat en això. Al final, tot i quan som petits, jo que sé, veiem en el carrer a persones que se donen petons i pues, pensam, i pues pensam, mamà, papà, per què s'estan donant petons? I claro, pues, ja això és sexualitat. Mm-hmm. Al final des de petits vivim la sexualitat.
Claro. Mm-hmm. Sí, en el vostre cas, a part de que pugueu parlar entre altres de sexualitat també, teniu qualque suport per part de qualque adult, d'adult, per parlar de dubtes o on cercau informació?
Hombre, jo, ma mare, pues, sempre m'ha dit, si tens qualque duda, pues me pots dir que jo te les contestaré sempre que les sàpigues. És a dir, si jo no les sé, no te la podré contestar, però normalment sí m'ha pogut contestar totes aquestes preguntes i ella també m'ha anat xerrat.
Vosaltres dues heu tingut qualque parella o teniu alguna parella?
Actualment no, però o sigui, sí que hem, quan érem més petites hem tingut nòvios, però d'aquests de quan som petits no res oficial ni important.
Val. I heu sentit que vos heu pogut respectar i marcar els límits que consideràveu pertinent?
Jo, bueno, no sé, perquè és vera que sí que hi ha nins que tot, i no, si no són els teus nòvios, sí que hi ha nins que no respecten molt, i pues sí que ja has d'ensenyar un poc, tipo, tractar bé, i si ja t'imagines com te tracta a una amiga, pues a saber com tracta, jo que sé, la seva mare o la seva germana a casa seva. És vera que quan som petits sí que no som molt conscients, però sí que hem de començar a educar des de quan som petits, perquè si no, quan siguin més grans, a saber.
Vosaltres dues, com comentàvem, sou dues persones conscienciades, joves i conscienciades. És normal en el vostre cercle d'amigues? Coneixeu més al·lotes de la vostra edat que tinguin aquest nivell d'interès per una educació sexual?
Hombre, molta gent, és a dir, que no coneixem, però sí que les nostres amigues, pues, més o menys, sí que estan interessades. Però, a part de les nostres amigues, molta gent no coneix.
No. I què diríeu a aquesta gent, no? Per exemple, altres atletes que ens puguin estar escoltant o que vos pugueu trobar a la vostra vida que encara no s'animen i no s'interessen i no s'atreveixen per aventura a explorar-se, a autoconèixer-se, què els diríeu? Quin missatge els enviaríeu?
Pues que és una tonteria, perquè al final és que si no ho fas és com un problema, perquè no tens autoestima, o sigui, tu t'has de conèixer com ets i t'has d'acceptar, i pues, si no ho fas amb tu mateix, després quan ho hagis de fer amb una altra persona, tampoc no podràs fer-ho.
I que també és una etapa, és a dir, no és ho vull fer sí, ho vull fer no, que en un moment ho hauràs de fer perquè és necessari.
Cati i Marga, moltes gràcies per haver entrat avui al programa de dones. Sé que sou a Binissalem i que ha estat complicat avui poder venir als estudis, però esperem que prest pugueu venir i acompanyar-nos aquí en directe.
Gràcies, moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu. I amb el testimoni d'Ina Cati i Ina Marga ens acomiadam un dimecres més. I ens acomiadam amb una paraula, en la paraula acceptació, que ben bé han dit elles dues. Un dimecres més, agrair la vostra fidelitat i agrair també la tasca d'en Ivan, de Níquer Hernández, els micròfons.
No, els micròfons no, ella està a la taula, darrere, pilotant. El micròfon s'estic jo. Hola, què tal? Aina Núñez, Victòria Morell.
Torno a començar un dimecres més. Gràcies per la vostra fidelitat. Iker Hernández, Mateo, gràcies per la teva tasca a la tècnica, exemplar, com sempre. Aina Núñez, gràcies per la teva feina. Fins sempre, fins el proper dimecres. Don't tie me down, 'cause I'd never stay.